i els 29 anys de presó cadascú per associació il·lícita i blanqueig.
Són les 12 i 4 minuts, amb més notícies a l'1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia Mallorca, amb Joan Ferrés.
Què tal, com estàu? Són les 12 i 4 minuts. Vos donam la benvinguda a una nova edició del Dia a Mallorca. I avui seguirem parlant de qüestions que passen i passaran aquí a Mallorca. Començarem coneguent el nou Museu del Ferrocarril de Mallorca, que es troba a Sant Carrió, a Sant Llorenç. I també parlarem d'olis, però ho farem dels que se fan amb olives d'oliveres sembrades a Mallorca, però que no tenen origen mallorquí. En descobrirem, per tant, algunes d'elles i també sabrem com ha anat la primera jornada de dones rurals del Pla, celebrada aquest cap de setmana, i també tindrem temps per descobrir vertaders tresors, ho hem de dir, que són els que es troben a l'arxiu de la Fundació Mallorca Literària, ja que parlarem de llibres, de manuscrits, de beca no escrit, de cartes, també fotografies o dibuixos que han aportat escriptors, escriptores i altres artistes. Així que quedeu amb nosaltres perquè segur que vos sorprendran algun d'aquests tresors que s'amaguen a la Fundació Mallorca Literària. Fet esmentant les presentacions, explicats els plats radiofònics que ens esperen d'ara i fins la una, amb Yolanda Ruiz a la producció i Rafa Andrés al control tècnic, començam el Dia Mallorca. Encetam aquesta hora del Dia Mallorca i vos explicam que enguany fa 150 anys que el tren va arribar a Mallorca, i quina millor manera de celebrar-ho que visitant el nou Museu del Ferrocarril de Mallorca, que està a Sant Carrió, a Sant Llorenç. Ha estat impulsat per Serveis Ferroviaris de Mallorca amb la col·laboració de la Conselleria de Cultura, l'Ajuntament també de Llorencí i la Fundació Ferrocaip, per retre homenatge a un segle i mig de memòria ferroviària a Mallorca. Avui en volem parlar amb el president de la Fundació Ferrocaip, en Guillem Febrer, com un dels principals impulsors del projecte. Guillem, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia, com estàu?
I Guillem, com vos sentiu per aquesta passa, per aquest nou museu? No sé si ja el sentiu com un fill vostre, quasi, quasi.
Sí, quasi, quasi, perquè la veritat és que han estat 17 anys de feina i d'explicar, d'argumentar perquè era important posar en valor 150 anys del ferrocarril a Mallorca i 200 anys del ferrocarril en el món, perquè també enguany se compleixen els 200 anys del primer ferrocarril entre Stockton i Darlington. No? Per tant, tota aquesta història, que de qualsevol manera va desembarcar a Mallorca l'any 1875, quan se va inaugurar la primera línia entre Palma i Inca, se condensa i s'explica i se posa en valor i sobretot se posa a disposició de tothom en aquest Museu del Ferrocarril de Sant Carrió, que s'ha inaugurat just ara.
Per tant, celebrant que després de tant d'anys de picar pedra s'hagi pogut aconseguir. Guillem, tu per què creus que era important arribar a tenir un museu? Quina importància li dones a l'impacte també del ferrocarril?
Mira, quan prens consciència de l'impacte que va tenir el ferrocarril a Europa i també a Mallorca, de l'importància que va tenir per als canvis socials, per als canvis econòmics, per als canvis comercials, per als canvis industrials, aquí a la nostra illa i també a tota Europa, però ens centrem a Mallorca, te dones compte que això és absolutament importantíssim que s'expliqui, que s'estudiï, que se divulgui i que se posi a l'abast de tothom. Si realment som pensant la importància que va tenir el tren per la nostra illa, vaig enviar culturalment la nostra societat. Vaig enviar econòmicament la forma en què la societat del final del segle XIX s'havia desenvolupat fins en aquell moment. Vaig enviar la producció industrial, vaig enviar tot. Jo crec que va ser fonamental. Tot això té un nom, que se diu revolució industrial. I la revolució industrial se va poder donar perquè hi havia una nova font d'energia, que era la màquina de vapor, i també perquè hi havia un nou mitjà de transport, que era el ferrocarril. Per tant, el problema és que no són conscients de la importància de tot això. No són conscients que Mallorca era la quarta potència industrial d'Espanya durant els anys 20 del segle XX. No són conscients de la revolució que tot això va suposar. I en aquest museu s'explica. I en aquest museu se pot valorar, i en aquest museu se pot divulgar i se pot investigar. Per tant, estem recuperant, estem posant en valor una etapa fonamental de la nostra història econòmica, cultural i social.
I diem, venguem d'on venim, si mos hi posam ara en un present i un futur, tot i que la inversa, és a dir, si ara omplíssim Mallorca de ferrocarrils, quin impacte creus que tindria, què suposaria, com ho veus?
Mira, jo l'altre dia me demanaven una entrevista perquè el ferrocarril era el transport del futur. I jo els deia que la gran virtut del ferrocarril és que sempre s'ha sabut adaptar a totes les necessitats. Per exemple, s'ha sabut adaptar a la necessitat de transport urbà. El ferrocarril se converteix en tramvia. S'ha sabut adaptar a la necessitat del transport de gran distància. S'ha sabut adaptar en el transport de zones muntanyoses. On el ferrocarril se converteix en un tren cremallera. I jo crec que també s'ha sabut adaptar i s'està adaptant a una necessitat que tenim ara, que és tenir un transport sostenible, tenir un transport el més ecològic possible i el més respectuós en el medi ambient. Per tant, gràcies a aquesta virtut, a aquesta capacitat d'adaptació, crec que pot ser el transport del futur. És un transport que mou masses, mou molta gent, per tant, amb molta capacitat, és un transport elèctric que, per tant, utilitza una energia molt neta, i per això jo crec que si no se tracta d'omplir Mallorca de trens, se tracta de posar trens en els grans corredors, aquí on realment hi ha una demanda gran, i si ho fem així, complementat amb una bona xarxa de transport per carretera, jo crec que el transport públic és el transport del futur, i qui vertebra el transport públic, evidentment, és ferrocarril.
Uh-huh. Aquí el Dia Mallorca estem conversant amb Guillem Febrer per parlar, en aquest cas, com a director de la Fundació Ferrocarril, per parlar de 150 anys des que el tren va arribar a Mallorca i també d'aquest nou museu del ferrocarril de Mallorca. Guillem, també el que mos ha cridat molt l'atenció també, si mirant dècades enrere, és des del moment en què ja els cotxes irrompen, no?, arreu del món, i aquí també ha passat a Mallorca, com els antics espais, o sigui, els antics camins per on passaven les vies, n'hi ha molt que directament ja és que se va eliminar aquella via, aquella possibilitat de que tornés el ferrocarril, de que tornés el tren, o sigui, s'han convertit en vies o vies verdes, o s'han encimentat, però és curiós perquè es va voler abandonar el tren de totes, perquè directament no se va deixar aquelles vies per si, no?, tornàvem a recuperar el tren.
Sí, a Mallorca, de tenir en compte que tenia una de les densitats de quilòmetre lineal per quilòmetre quadrat més altes d'Europa. Tenien 250 quilòmetres de línia, de via, i moltes d'aquestes línies se van tancar, la línia de Santanyí, la línia de Felanitx, la línia d'Artà, evidentment, i ara ja, bueno, són difícils de recuperar per mateix traçat. Però jo crec que ara l'important et sabrà quins són els corredors, és a dir, quins són les carreteres, per aquí on passa molta gent, per aquí on el transport públic que tenim ara ja està saturat. I substituir aquests corredors, aquestes línies saturades per una línia de ferrocarril. Tant de bo tinguéssim encara la línia de Santanyí, que passava per tota la platja de Palma, per les Quedenes, per Coll d'en Rabàs, etc. Tant de bo tinguéssim aquest tren, perquè estic segur que seria ara mateix una línia amb un èxit absolut. No me recuperar el tren i fer-lo passar per aquí on realment hi ha molta gent que ja hi passa. Jo crec que el secret de tenir un ferrocarril exitós és aquest.
Mm-hmm. Parla'ns d'aquest museu. Per què Son Carrió, primerament, ja d'entrada? Per què s'ha aconseguit fer a Son Carrió?
Bé, jo crec que la història de Vallades és capritxosa. I, com sabeu, l'any 2010 se va reobrir, se va començar la reobertura de la línia de Manacorta. Per tant, allà se van fer dos edificis que havien de servir com a depòsit i com a tallers del tren de la línia de Manacorta. Un d'ells se va fer Sant Carrió i l'altre Artà. Evidentment, aquelles obres, com tots sabem, se van aturar i aquests dos edificis van quedar sense ús. A la qual cosa, des de la Fundació Ferrocai van demanar poder utilitzar un d'aquests edificis, concretament el de Sant Carrió, per poder hi dur tot aquell patrimoni ferroviari que s'anava restaurant i que, si ja s'hi havien de preservar. Varen tenir la sort de que això va ser possible i, a poc, aquell espai, que era un depòsit, era una nau industrial sense altres usos, s'ha anat convertint en un museu. Jo crec que ara tenim el museu, ara tenim un museu fantàstic, però jo crec que aquest museu s'ha anat construint poc a poc durant aquests 15 anys o aquests 17 anys. No? I hi ha hagut molta gent que ha anat posant el seu granet d'arena. Per exemple, l'escola de Sant Carrió, que els nins utilitzaven aquest espai també per fer-hi les seves activitats escolars i se varen apropiar entre cometes un poc del museu, el se varen fer seu, i jo crec que això també ha ajudat a poc a poc a anar fent, a anar construint aquest museu. I això ha estat història de perquè avui el Museu del Ferrocarril de Mallorca és a Sant Carrió.
I per tots els oients que ens escolten, que heu proposat, que se trobaran les famílies que venguin i ja venen en aquest museu?
Bé, jo, primer, l'important és que se trobin en la història del ferrocarril de Mallorca, per això tenim aquest museu. Com s'explica aquesta història? Que jo crec que és la gran innovació d'aquest museu. S'explica amb uns espais immersius, on te transportes a una estació de final del segle XIX, on surten tota una sèrie de personatges que t'expliquen el dia a dia d'aquella estació i com funcionava el ferrocarril, i se trobaran també amb una part interactiva on aprendran a ser mecànics, on aprendran a ser enginyers de línies ferroviàries, on aprendran també a anar a conduir un tren elèctric, i tot això juntament amb l'explicació d'aquelles històries, no només de la història dels ferrocarrils, sinó de les històries que hi ha a dins d'un dels cotxes i vagons que s'exposen en aquell museu, jo crec que faran que la visita sigui absolutament atractiva, i sobretot se trobaran amb una col·lecció de 14 vehicles ferroviaris antics, que és aquest patrimoni que està resguardat dins aquest museu i que són unes autèntiques joies.
També fins i tot sabem que trobaran un simulador, no?, per fer de maquinista.
Sí, podran ser maquinistes per un dia i anar a dins, sentir-se com a maquinistes a dins una cabina d'un tren elèctric actual.
Un nom que molts del jovent per Ventura no menin sonarà perquè... com a carrer, que és Eusebi Estada. Uh-huh. Clar, Eusebi Estada va ser, explica-m'ho, perquè supos que és present, perquè va ser pioner, no?, del tren a Mallorca.
Sí, Eusebi Estada va ser l'enginyer en el qual li van encarregar el projecte definitiu, perquè abans ja n'hi havia hagut d'altres enginyers, però Eusebi Estada va ser la persona que va tirar endavant el ferrocarril de Mallorca, que va fer els projectes definitius de la primera línia Palma-Inchi i després d'altres línies, també. No? Per tant, Eusebi Estada és una figura capdalt, és una figura clau dins història del ferrocarril de Mallorca i que també és el protagonista del museu. És un dels protagonistes que surt en aquest espai immersiu i que ens explica com va treballar i com va aconseguir que Mallorca hi és el primer tren de la història.
I també volen tenir en compte i destacar que parlant d'un museu com a espai d'inclusió i compromís social, perquè sabem que la gestió del museu és de tret salut mental, que està integrada per entitats com Estel de Llevant, Fundació Esgarrobé i Associació Girassol, especialitzades en la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental, i contem, per tant, també que el museu està molt vinculat a la inclusió, no?
Sí, per nosaltres això és un element clau d'aquest projecte. Sempre que hem fet feina en la restauració, en la recuperació del patrimoni ferroviari, sempre hem tingut en compte la part social dels projectes, és a dir, l'inserció laboral de persones amb discapacitat, en aquest cas amb bon diagnòstic de salut mental. Per tant, aquest museu no podria ser si no tenia en compte aquest element que durant aquests 17 anys sempre han tingut tan present. Per això se va constituir una UTE, una unió temporal d'empreses entre les tres entitats per gestionar el museu, i ara crea llocs de feina per persones amb discapacitat, la qual cosa per nosaltres és importantíssim, perquè primera perquè se crea llocs de feina, però també perquè se crea llocs de feina amb un alt valor afegit, la qual cosa demostrem que persones amb discapacitat també poden fer una feina amb un valor afegit important i que ho fan tan bé com qualsevol altre.
I què he de dir? Guillem Febrer, com a president de la Fundació Ferrocarril, recordam horaris de dimecres, corregim-ho si mos equivocant, de dimecres a diumenge entre les 10 i les 5, és així, Guillem?
És així, correcte.
I a poc gaudir d'aquest Museu del Ferrocarril de Mallorca, Sant Carrió, Sant Llorenç. Guillem, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-ne difusió i vos convidam a tots a venir-hi. I si podeu fer reserva prèvi, millor, perquè així vos assegureu que hi hagi llocs quan vulgueu venir.
Vinga, de fet, aquest record, Toni. Moltíssimes gràcies, Guillem.
Gràcies a vosaltres.
12 i 21 minuts, una breu pausa publicitària i tornem amb més contingut aquí al Dia Mallorca.
De les ràdios Dial. Este año con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear. Levanta la voz ante la violencia contra las mujeres. L'Ajuntament de Palma ofrece apoyo integral a las víctimas y promueve una sociedad más justa e igualitaria.
Porque las violencias contra las mujeres se encuentran en todos los ámbitos, familiar, laboral, de ocio, íntimo. Con el compromiso de todo el mundo, respondemos ante la violencia contra las mujeres.
Ajuntament de Palma es igualdad. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El Dia Mallorca, amb Joan Ferrés.
Posa un altre tió en el foc, que n'hi farà fred. Si t'atraques, t'ho contaré tot, perquè allà dalt me vaig veure estret.
Tornem de la pausa publicitària el Dia Mallorca i hem de valorar que, pel que sembla, aquest 2025 hi haurà una bona anyada d'oli, ben al contrari que, per exemple, l'any passat, quan gairebé no hi va haver collita d'oliva a Mallorca. Però avui volem parlar d'olis que se fan amb olives d'oliveres sembrades a Mallorca però que no tenen origen mallorquí. I en volem parlar, en aquest cas, amb Pep Solivelles, d'olis Solivelles. Pep, que tal com estàs? Benvingut.
Bones, com estàs? Molt bon dia.
Gràcies per atendre'ns, Pep. D'entrada, sabem que fa poc vareu celebrar el primer oli novell d'enguany al port de Pollença, fet amb oliva frantoia, amb oliva originària d'Itàlia. Comencem per aquí. Per què oliva italiana?
Bona pregunta. Quan nosaltres vam començar, vam sembrar bequina i piqual i un poc de toji blanca, també que tantejàvem un poc el terreny, estan xerrant de l'any 1999-2000, se deia que encara no havia començat, estava a punt de començar. Llavors, ja quan se va concretar tot, diguéssim, les olives, que, el tipus d'oliva que podria entrar dins Sadeo, varen decidir apostar per aquestes dues, Arbequina i Piqual. I al cap d'un parell d'anys, per sortir un poc del botador i per experimentar amb qualque cosa nova, varen introduir dues varietats foranis, la Frantolla i la Coroneki. I mira, ens ha anat molt bé, és una veritat que s'han adaptat molt bé al nostre clima i al nostre terreno. I a part d'això, sempre està molt bé oferir als clients qualque cosa diferent, no?
Clar, perquè quin és el sistema en aquest sentit? És a dir, cercau un tipus d'oliva, com a mínim mediterrani, evidentment, perquè tingui més fàcil de tercer, no?, en el clima, però no sé si cada quan feis aquestes provatures, per què feis aquestes provatures, per què aneu a cercar, diguéssim, a l'exterior, que vos ho porta?
Perquè ara ja no en farem més de provatures. Ara ja s'han acabat. El que tenim, molt basta. No, va ser sobretot això, per cercar qualque cosa. Nosaltres mirant més al Mediterrani, se pot entendre, no? Vull dir, la península ibèrica hi ha moltes varietats d'olives que funcionen molt bé. Nosaltres, algunes que vàrem provar, com Sofí Blanca, no vàrem funcionar. I en lloc de mirar cap a la península, vàrem mirar cap a la banda mediterrània, cap a Itàlia, cap a Grècia, mos va fer gràcia, vàrem començar amb un parell d'empels, mos va anar bé, la vàrem provar, sol li va agradar als nostres clients, i vàrem seguir, seguir endavant. O sigui, tot va ser molt experimental. Saps? Anar provant i anar fent i esperant el feedback dels nostres clients. És veure que tant la Frantolla com la Coroneki, que estan fora de Sadeo, la producció és molt petita. O sigui, tenim poquets arbres, són tot en pèls, fets de montpeus, tant d'oji blanca com de piqual.
Perquè, corregeix-me, però no sé si són en aquest cas de la Frantolla unes 200 oliveres que teniu per mi d'aquesta casta.
Sí, 200.
I de Coroneki, aquesta que és típica de Creta, són unes 500, no?
Sí, en tenim un poc més, sí. I són olis que, clar, no tenen el mateix gust aquí, no funciona igual aquí que Creta o Grècia o Itàlia, sinó que en la seva pròpia adaptació a la terra de Mallorca li dona una característica única, que evidentment no tot el que diem és la Coroneki mallorquina. Que quasi ja se podria considerar mallorquina, a pesar d'aquest nom que té.
Mallorquina és d'aquestes d'adopció, no? Que ja...
Exacte. Com són tots aquí, mallorquín d'adopció.
Exacte. Crida l'atenció, no?, que dius unes poques oliveres, són 200 o 500, perquè per fer-vos una idea a vosaltres, no?, de quines quantitats manetgeu. Aquestes són les que dius que en teniu més poques. De les més habituals, quantes oliveres estan parlant? De les oliveres més habitual, més avanco, que tingueu un càlcul.
Clar, millor parlant de 4.000.
Clar. Sí.
La resta són moltes més, 4, 5.000. Sí. Clar, nosaltres quasi tot soli que venem, és que exportam, sobretot, les olivelles, que és una mescla, un cupatge entre Arbequina i Piqual. És que mos funcionant des del primer dia que vàrem començar, és la nostra recepta clàssica, per així dir-ho.
Entre aquesta oliva Frantolla i Coroneki, com és el seu oli? No sé si quin és més fort, més suau, que els diferencia entre un i l'altre.
El Frantolla, sí, se nota molt, el Frantolla és més fort, és més parescut a l'oliva mallorquina, és l'oliva que se fa per la muntanya, per Solla, per allà, no? La mallorquina de tota la vida, que és parenta de Sant Peltre, i parenta molt propera, i això és la Frantolla, més amarga, no? I la Coroneki, en canvi, és molt més dolça. Té més gust de fruita madura, de plàtan, concretament, és molt més suau, és molt frutada. La Frantolla és més amarga, més coent, tira més aguts com poma verda, mandla verda... Sí. I és un oli que recorda això, els olis. Agrada molta gent d'aquí perquè els recorda els olis d'un temps, no?, entre cometes.
Avui, el dia major, que seguim conversant amb Pep Solivelles, d'olis Solivelles, parlem de, Pep, si t'assembla, la producció d'oli, no?, de les tafones. Sé que vosaltres aneu combinant entre la tafona de Solla, la de Llubí, o també la de Felanitz, depenent de la disponibilitat.
Sí, no, nosaltres... Serà Inca.
Ah, Inca.
De Solla i Inca, sí. Està a la carretera de Llubí, però d'Inca.
Pertany a Inca. Clar, nosaltres també moltes vegades veiem, no?, a vegades quan surt aquí als mitjans, quan hi ha onades, no?, de molt de particulars que van també a fer el seu oli, no?, en aquestes tafones. Sí. Clar, no sé si això vos retarda d'alguna manera la producció, o hi ha lloc per tothom en aquest sentit, però clar, també heu de comptar, no?, en aquest moment d'onades de gent particular que també ven aquesta tafona.
Sí, però sap què passa? Que la majoria de tafones grosses, que nosaltres el que empleem són tafones grosses perquè, a més, estan controlades per la DO i això, tenen també una tafona més petita, l'immensa majoria. I, clar, la gent particular pot anar a la tafona petita i nosaltres empleem les grosses, que sí que cada any ja, diguem, entre cometes, com que mos coneixem moltíssim, tenen l'espai reservat per fer arribar nostres camions. Clar. Nosaltres avui mateix estem coint i ara mateix se n'acaba d'anar un camion i no tenim cap inconvenient. Mallorca, que fan més de 15.000 litros, són molt poquets. I ja mos coneixem i no hi ha mai en absolut, no hem tingut mai cap problema en cap tafona en aquest sentit. Clar. Els petits, els particulars, tenen les seves no només tafones, perquè no només, evidentment, n'hi ha aquestes dues, sinó que n'hi ha moltes més, sinó que, a més d'aquestes, tenen una, diguéssim, línia paral·lela més petita per atendre aquesta necessitat.
Ho diem perquè també, imaginant que encara s'està aconseguint, allò de que la clau de qualitat de sòl és que se pugui fer el mateix dia que s'acull l'oliva, no?
Això és imprescindible. Mos trobam molta gent que mos telefonen, perquè mos telefonen moltíssim, moltíssim, des de fa ja un mes i mig, que tenen l'oliva agafada i no saben on l'han de dur. Clar, això és un problema. No han d'agafar mai l'oliva sense primer tenir hora una tafona. Llavors, quan tens hora, sigui l'hora que sigui, aproxima tot el que puguis el moment de la recollida a l'hora de la tafona. Vull dir, si demà tens hora, cuis l'oliva avui, si te pot permetre. Ahir, bueno, però no. Les hores, així com van passant, els dies així com van passant, van en detriment de la qualitat de l'oli. Sí, perquè, sí, totalment.
A més, imaginem un exemple del que tu deies ara, no? Moltes vegades vos deuen telefonar per fer-vos consultes, no? Moltes consultes particulars, no? En aquest
sentit. Sí. Clar, sí, sí.
Clar.
Nosaltres som dels primers a començar a fer oli. Evidentment, a Mallorca fa mil d'anys que fa oli, no? Però dels primers vam créixer juntament amb la denominació d'origen, som dels primers a tenir, juntament a lo millor amb un altre, a tenir olives plantades així a l'esplà, vale? Que no sigui a la muntanya. I clar, ja fa molt d'anys que ho feim i sí, mos telefonen bastant per donar-nos cosetes i això, nosaltres encantats.
Fa 20 anys fèieu, per fer la comparativa, 3.000 litres anuals. Ara podeu arribar a superar els 40.000.
Sí, qual cas molt bo, eh?
Sí, senyal d'acompanya, evidentment. Exacte, sí, senyal d'acompanya. Però pot dir que Sòl i Mallorca estan al seu millor moment?
Jo espero que sigui un molt bon moment, però que el millor moment encara ha de venir, de ser positius i pensar que això anirà per amunt. Les expectatives són bones. Sòl i Mallorca, exceptuant, per exemple, l'any passat, que va haver una molt mala collita, a nivell comercial està funcionant cada any millor. O sigui, no només tenint en compte dos anys o tres anys vista, sinó en línia general, des de que va començar, cada any hi ha més marques, cada any se fa més oli, cada any se planten més oliveres i va amb augment i amb expansió. Sí, sí. No sé quin serà el millor moment, però a pesar de que tenim un molt bon moment, jo espero que encara m'ho aniguen superant any rere any, sempre amb un creixement, evidentment, mesurat i controlat, no?
I veneu fins i tot fora d'Espanya. Quins racons, així, més recòndits arribau?
Bé, nosaltres normalment ho venem, tota la nostra exportació, un 90% se ven a Centro-Europa, entre Alemanya, Suïssa, una mica els països escandinaus, així un poc lo serio. Llavors, a través de la web, pot arribar quasi per tot el món, i si com a anècdota, fa un parell d'anys van tenir un importador a Japó, que eren un mallorquins, per cert, que me'l van demanar una partida. Però no arribam ni a Japó ni als Estats Units. És un poc massa complicat tots els tràmits que s'han de fer. I sí que és vera que Alemanya i la resta de països europeus són un mercat boníssim, que tenim molt a prop, tenim a dues hores i mitja màxima amb avió. I nosaltres, entre cometes, per ara, obrim mercat europeu i el consolidam.
I de joves, hem parlat de com va l'anyada d'oli, com va també la producció d'oli i com van aquestes oliveres sembrades a Mallorca, però que no tenen aquestes olives, dic, d'oliveres sembrades a Mallorca que no tenen origen mallorquí, però ja s'ha convertit també en part de Mallorca. I ho hem fet amb Pep Solivelles, d'oli Solivelles. Pep, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Moment ara per fer una mica de radiografia mallorquina.
El Dia Mallorca, amb Joan Ferrés. Radiografia mallorquina.
I avui a la radiografia mallorquina parlarem de Fora Vila, n'hem parlat ja moltes vegades, parlarem del valor de les feines relacionades amb el sector primari, però avui ho farem en clau de dona. I ho fem perquè s'han celebrat unes jornades organitzades per la Mancomunitat del Pla de Mallorca amb el nom de Jornada de Dones Rurals. I en aquesta primera edició han estat tres dones, Esperança Mora, de la Cooperativa Agrícola de Porreres, Bàrbara Mesquida, del Celler Mesquida Mora, i Pilar Oliver, de Bodegues Miquel Oliver, les que van protagonitzar una taula on varen explicar i reflexionar sobre la seva trajectòria. I avui volen parlar de com han anat aquestes jornades, com va anar aquesta taula rodona, i ho feim conversant amb una de les participants, amb Bàrbara Mesquida. Bàrbara, què tal? Benvinguda, com estàs?
Molt bon dia i bona setmana a tots.
Gràcies per atendre'ns. Conta'ns quines sensacions tens després d'aquestes jornades, com les valores?
Bueno, és veritat, ara que han passat un parell de dies i les has reposat...
Sembla que...
I vas prenent una mica de distància. La veritat és que jo diria que va ser un dematí molt agradable, orquestrat per la Mancomunitat. Sí que és cert que era una trobada de dones, la qual jo vaig manifestar que esperava que fos l'única, la primera i la darrera jornada que fessin, perquè crec que andarà més enllà i no només fer trobades de dones, sinó de persones, no? I llavors la dona hi tingui una veu important. Però també és cert que de la Mancomunitat me varen recordar que, tot i que s'havia fet una miqueta més tard, era una activitat que estava emmarcada dins la celebració del Dia de la Dona Rural. No? Uh-huh. Per tant, després de mostrar el meu enfat, perquè encara se fan coses on només de dones, però no de dones i homes, on tots realment participam de manera igual, i ho deia en broma i amb apreci, i agraïm molt la convidada. Crec que va ser un dematí molt agradable, on se posa de manifest aquesta manera de fer que a vegades tenim les dones, no? Des de l'empatia, des de la capacitat de posar-nos un en el lloc de l'altre, i de compartir experiències i punts de vistes diferents. La Pilar Oliver deia que ella, la paraula Madonna, no li agrada gens, que l'horroritza, i en canvi jo li responia que a mi m'agrada molt la Madonna, perquè al final la Madonna, la ruralia mallorquina, et sa que dus maneig, no? Ah. I et sa que de bon de veres comanda. Per tant, sempre hi havia una mica aquest contrapunt, no? En el final coincidirem totes tres en l'importància de la figura femenina a la ruralia, com a garants i preservadores del paisatge, la necessitat del relleu i de la feina que feim, no? I que la compatibilitzam amb moltíssimes altres tasques, però veient-ho des de diferents òptiques, però en el final amb un punt coincident.
Perquè ara que ho deies, jo no sé si vos estimau més el manco que vos digui Madonna que no Nina, com també se deia un temps, no?
Bueno, cada vegada ja mos ho dic en manco, nines, perquè el pas del temps se va manifestant de les nostres cares, no? Sí. Jo, durant aquests 21 anys que fa que faig vir, primer et celler familiar, des de fa 12 anys a més qui de bones el meu projecte personal, durant molts anys he estat la més joveneta de per tot, he estat una barbareta, he estat la nina, i ara ja no ho som. Però a vegades encara m'ho diuen. Llavors, m'és igual, et sol riure, m'ha sort igual si m'ha diuen nina o si m'ha diuen si són la Madonna, no? En el final, jo crec que no et sa paraula, sinó que és el to i en sa intenció que una persona teixela. Si ho dius per l'anècdota de la nina me faràs fotocopis,
efectivament, que va sortir... Que sortia és un dels titulars que va sortir d'aquesta jornada.
Que sortia l'altre dia recuïda en el top pla i doncs, sí, explicava una anècdota amb una reunió amb un enginyer que li volia fer un encàrrec, i la veritat és que va ser una miqueta desafortunat va ser desafortunada de la manera i el to en què se va dirigir jo quan jo tenia això, 25 anys, no? Llavors es va ser un nina fer fotocopis, però m'ofereix unes fotocopis, però més enllà des nina, eres to d'ordre, no? I de no entendre que allà els rols eren diferents i que en aquell cas qui feia s'encàrrec era jo i no era oportú que me digués que fes unes fotocopis. I amb aquell to no va fer s'encàrrec aquest senyor enginyer.
No. Bàrbara, costa trobar gent jove que se vulgui dedicar a la pagesia i encara costa més trobar dones joves?
Costa molt trobar gent que vulgui fer feina fora vila. Jo crec que bueno, hi ha un seguit de circumstàncies i que se poden analitzar per damunt o fer-hi una mirada més profunda, que crec que ara no és el moment, però hi ha moltíssims de factors que influeixen en aquesta manca de relleu, no? Hi ha altres activitats que semblen més lucratives, però també molt més dures, i crec que els darrers anys el missatge ha estat de descrèdit cap a la ruralia, no? Això de fer feina fora vila fa anys que sembla que estigui mal vist. I jo crec que és necessari fer un crit d'escoltar-ho, a fora vila no s'hi està tan malament, les condicions han canviat molt durant aquests anys. Som allò que menjam, necessitam mantenir un paisatge, necessitam ser sobirans alimentàriament dins les nostres possibilitats com a illa, necessitam mantenir aquest territori. I tot això necessita mans i necessita caps i necessita cos, no? I gent que vulgui veure sortit sol i que vulgui estar en contacte amb la natura. És difícil trobar gent jove, és difícil trobar lots, és difícil trobar lotes que s'hi vulguin dedicar, però amb això no hem de perdre l'esperança i jo crec que també és important veure que hi ha petits projectes i d'altres de més grans que estan posant en valor fora vila i una manera de fer.
Mm-hmm. Ho dic perquè un brill d'esperança que ens arriba a través de xarxes socials, que cada vegada també arriben més casos, de parelles joves que precisament per fugir de la ciutat se'n van cap a fora vila i comencen de zero i comencen a sembrar i amb els primers productes ja entrar en un profit, però fugint d'això, no? O sigui, fugint d'aquesta idea del que deies tu, d'aquella duresa a fora vila d'un temps, no, del que ells volen fugir de la ciutat, d'aquell
urbanisme. Bueno, és que jo crec que la ciutat cada vegada és una configuració urbanística més hostil, no? I com més anys te passen i més gran tornes, més te n'adones, no? De la importància de tenir una xarxa, de tenir un grup de gent que t'acompanyi, d'estar en contacte amb la natura. Per tant, jo crec que això se ruralia, i sobretot a Mallorca, vull dir, bon, les distàncies són les que són, no? És més fàcil i és més agraït. Es contacta amb la terra, te permet una vida més lenta, tot i que llavors el dia a dia t'absorbeix, però sí que és cert que te permet una vida una mica més lenta, més connectada, més sana, més saludable i sobretot te brinda oportunitats per desenvolupar un model que no és el que està precisament avui en dia més de moda. No? Per tant, jo crec que jo sóc fia de pares que en aquell moment se'n van anar a viure a Palma, no? Que mm-hmm. vivien a Palma i que fan... Jo sempre...
Havíem perdut la connexió amb Bàrbara, però digues, ara m'havien quedat en que venies de pares de Palma.
Vull dir que
som
d'aquesta generació que tot i ser tot... Els nostres pares s'havien anat a fer feina a ciutat. Mhm. I jo sempre, de joveneta, no?, d'adolescent, on realment tenia ses amigues també a Porreres i on passaven coses més interessants, sempre deia que volia viure a Porreres, no? I la veritat és que estic encantada de poder viure a Porreres, de poder fer feina a Porreres i de poder gestionar el meu petit projecte, que és Mesquí de Mora, des d'aquí, no?, des d'Escola de Mallorca.
Uh-huh. Una altra de les persones que va participar en aquesta taula rodona, en Pilar Oliver, de Bodegues, Miquel Oliver, explicava, diu, fa 30 anys era un desavantatge, la dona, un desavantatge. Ara, avui, ja no. Com ho valores tu?
Bueno, en Pilar se va incorporar uns anys abans que jo, perquè és un poc més gran, per tant, ell encara ho va viure més. Jo mai he considerat que tingués cap desavantatge i a dia d'avui, és que ni m'ho planteig, sincerament. No? Mm-hmm. Per tant, és una pregunta que a vegades quan la me fan, dic, i ara jo com m'omple la resposta, perquè jo no veig cap diferència a dia d'avui, més enllà que una qüestió de força, de vegades, bueno, jo tenim banya.
Clar, clar.
I enginy.
I aprofitant aquesta renyada, entre cometes, que fes amistosa, no?, que des del principi, perquè també m'agradaria parlar-ne amb tu, no? No només dins la pagesia, sinó dins molts sectors en general. Pel que deies, creus que hem de fugir, no?, de dedicar jornades especials, jornades de dones o espais de dones, sinó de unir-ho tot, no?, de persones, el que deies.
Efectivament, bueno, jo crec que hi ha totes les línies, no?, de pensament, i tot això sempre pot generar una certa controvèrsia. Jo com a dona me sent molt més còmoda a un espai plural, no?, on se pot xerrar des de la masculinitat, des de la feminitat, o simplement des de ser persones, no?, i compartir punts de vista i mirades diferents, que jo crec que és molt més enriquidor. És cert que durant uns anys ha estat necessari reivindicar la figura de la dona i totes aquestes jornades que s'han anat fent, però a mi, quan jo me sent còmode quan compartes taula amb companys i companyes de professió i que se me convida per la meva trajectòria, la meva humil trajectòria, per fer això que faig, però no només pel fet de ser dona. Pensar que convidar algú a parlar només pel fet de ser dona crec que és una mirada reductivista i és una mirada... Que se fa des d'un prisma masclista i tot. No m'hi sent tan còmode. M'agrada quan és plural.
Bàrbara, per acabar, que d'aquesta taula també, que en públic hi va participar, que t'endús? Perquè suposant que també entre el públic hi va haver un espai per la reflexió, per més anècdotes, no? Com un espai de trobada. No només era vosaltres estàs explicant, sinó que segur que t'endús coses positives del que reflexionaves públic.
Bueno, la veritat és que... totes, tant la Semana en Comunitat com a entitat organitzadora, com a nosaltres tres que compartíem taula, mos quedàrem amb el bon gust de boca de dir, ostres, era una jornada a les 10 del matí d'un dimecres i s'ha omplit la sala, no? Sí. Per tant, com que... havia funcionat la convocatòria, que no sempre és fàcil, perquè sempre hi ha moltíssimes propostes, amb horari laboral, que sí que no era tan senzill. Mos quedaran també un poquet amb aquest regust amarg, perquè a la sala només hi havia tres homes. Per tant, com a dir, mos agradaria que hi hagués un públic més ampli, no? Perquè, al final, les dones ja estan convençudes d'allò que feim. I bueno, va ser un dematí molt agradable. També va lluir sol, el dia va acompanyar, i va ser una estona de compartir les nostres tres experiències, però també de sentir algunes preguntes que mos feien la gent que hi havia i de poder compartir. Per tant, molt agradable, la valoram molt positivament i bueno, contentes.
Que bé, Bàrbara, moltíssimes gràcies per atendre'ns després d'aquesta jornada i moltíssimes gràcies també per totes les teves reflexions. Bàrbara Mesquida, com sempre, un plaer poder conversar una estona amb tu com a representant i qui està al capdavant d'aquest celler Mesquida Moda. Bàrbara, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-me veu i donar-nos veu a totes les companyes. Que tingueu molt bon dia.
Igualment. 12:47, breu pausa publicitària i aclarim encara una darrera qüestió aquí al Dia Mallorca.
IB3 Ràdio és cultura.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos la mandarina granel a 1,89 euros kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, la dorada de 300 a 400 gramos a 9,95 euros kilo y jamón curado espuña de 120 gramos a 3,99 euros unidad. Quien bien te quiere te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat. Amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip. Perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't. Vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. Tèntol.
El dia Mallorca, amb Joan Ferrés.
Les ombres, una silueta dibuixa un penya-segat.
Tornem més continguts aquí al Dia Mallorca i tenim temps per parlar-vos de l'arxiu de la Fundació Mallorca Literària, que conserven de divertiders tresors de les nostres lletres, amb llibres, amb manuscrits, mecanoscrits, cartes, també fotografies o dibuixos fets per escriptors, làmines de pintors que varen col·laborar amb ells, o simples objectes personals que tenen molt de significat, com, per exemple, màquines d'escriure, però que varen ser utilitzades pels grans de les nostres lletres. Volem descobrir aquest tresor i en parlam amb Carme Castells, com a directora de la Fundació Mallorca Literària. Carme, què tal? Benvinguda.
Bon dia, molt bé, molt bé. Moltes gràcies per aquest contacte i per voler endinsar-vos una mica en els nostres arxius.
Clar que sí, és que en tenim molta curiositat de descobrir que s'hi amaguen aquest arxiu, perquè conta-mos com està repartit, imaginant que entre Binissalem, entre Sant Joan i Santanyí, no? També per els oients que no coneguin aquests espais, de quins espais se tracten, de quins escriptors se tracten, per saber també on ens situem.
Clar. Bé, de fer una passa una mica cap enrere, no? Uh-huh. Nosaltres som la Fundació Mallorca Literària, som una entitat dependent del Consell de Mallorca i va ser creada per gestionar inicialment la Casa Museu Llorenç Villalonga a Binissalem, que és la seu de la Fundació des de l'any 99. Des del moment inicial, la Fundació ha gestionat també, més enllà de la casa, habilitada com un museu, també l'arxiu documental de l'escriptor. I, per tant, és una dimensió, la gestió d'arxius, que ens ve d'enrere, però que estava únicament cenyida en aquesta figura, la de Llorenç Villalonga. Posteriorment, a base d'anys, hem anat construint un espai d'arxiu que ha anat acollint el llegat d'altres autors. Des de l'any 2007 tenim oberta la casa de Rafael Ginart a Sant Joan i des de l'any passat la casa Blai Bonet a Santanyí. I entorn en aquests tres centres hem anat recopilant tant el llegat d'aquests mateixos autors, de Rafael Ginart, no en versió original, però sí en digital. Varen fer tota la tasca de digitalització del llegat que actualment està dipositat a l'arxiu de la Porciúncula, dels franciscans, i també el llegat de Blai Bonet. Però més enllà d'acollir aquests llegats documentals i treballar-hi, també hem anat recollint altres llegats d'autors que no disposen d'una casa museu específica o una institució específica que ho fes. Ja és una faceta de feina que, la veritat, ha anat creixent i ara li destinam una part important dels nostres esforços. En definitiva, és una tasca de recuperació patrimonial, de fixació, de conservació, i és una condició indispensable poder treballar bé amb aquests arxius perquè siguin accessibles i útils.
Conta-m'ho, perquè per mi sembla que heu trobat caixes que no s'havien obert en dècades, fins i tot maletes també.
Bé, això és una meravella, no?, d'aquestes que passen. La feina d'arxiu és una feina que sempre està carregada de sorpreses. I aquest cas que comentes d'aquestes maletes té a veure amb el lligat de Blai Bonet, el poeta Blai Bonet. El Consell va comprar la seva casa, però era una casa que estava buida. I temps després, en contacte amb els seus hereus, que eren dos nebots, varen poder accedir al seu llegat documental. El llegat d'en Blai era un llegat que era molt minso, perquè, comptat pels seus propis nebots, en Blai era una persona molt, molt senzilla, molt complexa, després artísticament, però molt senzilla, i ell els feia encendre una foguera en el corral de tant en tant, no? Quan se li acumulava molt de papers, m'encendreu un foc i cremava molt de papers, i per això el seu llegat era realment minso, que també du aparellat això després una tasca de consulta en altres arxius per anar reconstruint, no?, aquells bocins que se pugui amb altra documentació que pugui estar esparsa. Però bé, el cas és que varen trobar això, mos varen facilitar unes 9 catxes i temps després, un dia mos van avisar, ai, és que han trobat a una portassa unes maletes i han vist que estan plenes de paper. I aquestes dues maletes eren les maletes que precisament en Blai va utilitzar quan va partir a Barcelona, que hi va estar durant 10 anys, i això era la dècada dels 50-60, i per tant aquestes maletes, talment havia tornat, les va deixar allà amb els papers que originàriament havia generat durant aquella dècada. I per tant, d'aquí varen poder accedir a tota una documentació d'aquells anys, anys a més molt significatius en la seva producció, i per tant hi havia interessants mostres de manuscrits, microscrits, de correspondència, que ens van permetre reconstruir aquesta part, no?, de la seva trajectòria.
Clar, quina meravella, una feina, com dius també, agraïda, no?, d'anar trobant aquestes meravelles, imaginant que també una feina sacrificada, perquè segur que haureu trobat o fotos, o cartes, o dedicatòries, llibres, i això suposa se recerca llibre a llibre, no?, mirar quasi, no sé si pàgina per pàgina, d'anar trobant cosetes, no?
Clar, és que el que ens hem de fer idea és que qualsevol element que formi part d'un llegat requereix una atenció específica, no? Element per element. Això és una feina que estem parlant d'uns arxius que estan carregats de papers, de cartes, de manuscrits, i en cadascun d'ells hi ha d'haver una aturada per no només descriure-lo des d'un punt de vista tècnic i establir les mesures de conservació necessàries, sinó també interpretar-lo, no? I per això el personal d'arxiu de la Fundació ha de tenir i està tenint una especialització literària molt clara, no?, i també del context històric en què s'han mogut aquests autors. Perquè, en definitiva, l'única manera de després poder accedir als documents amb fiabilitat és que estiguin correctament descrits. I moltes vegades això d'un feiner. De vegades és molt ràpid, de vegades d'un feiner, perquè tens una fotografia que no identifiques a la millor els acompanyants d'aquell escriptor, o tens un document que en la signatura no està molt legible, i per tant sí que hi ha una mica de tasca d'investigació necessària.
Mm-hmm. Ja per acabar, conta-mos qualque joia que heu trobat, joia en el sentit figurat.
Te diré que tots són joies, però entenc, sí, entenc la pregunta. Aquesta de ser maletes és una anècdota que contant sovint perquè va ser una gran sorpresa. Però, en definitiva, cada llegat de cadascun dels autors, que per cert no els he esmentat, i si voleu sí que faig un poquet de la panoràmica de quins són,
sí,
els
perquè,
autors. No?
Deixa-m'ho dir així, perquè tinc una idea. Jaume, sí, Pomar, Josep Estelrit, Joan Oliver, dels Calderers, Demi Auguet, Antònia Canyés, Josep Maria Llompar, Cèlia Vinyes, Andreu Ferrer, Ginart, Maria Antònia Oliver, Jaume Serra, Antoni Serra, Gerard Moya, Antoni Vidal Ferrando, vull dir que hi ha una llarga llista en aquest sentit.
És una llista important i diversa, i d'autors, a més, que han tingut un pes molt important en les lletres de la nostra terra. I clar, cadascun dels seus llegats té unes peculiaritats. El llegat d'en Demi Auguet és una meravella, no només en termes purament literaris, sinó també en termes d'art, no?, dels seus vincles amb el món de l'art d'aquell moment més experimental. El llegat de Josep Maria Llompart també és una meravella pel que fa a la xarxa de relacions literàries, no? Va ser una figura tan clau en el món editorial, en el sector literari del moment, que se va relacionar amb pràcticament tothom, no? I per tant, poder accedir-hi és accedir a un bocí de la història de Mallorca en molts d'aspectes. Però també hi ha llegats com els de na Cèlia Vinyes, que és una autora que malauradament va morir molt jove, però que és una de les aportacions més brillants en la poesia que hi ha a principis del segle XX i, a més, per part d'una dona, no? I malauradament és molt desconeguda, i aquest és un llegat que és una joia en si mateix perquè mos permet aprofundir-hi i mos proposam, no?, donar-li més difusió. Per tant, cadascun d'ells, cadascun d'aquests llegats, mos obri la porta a moltíssimes línies de recerca i sobretot a una visió molt més complexa i molt més profunda dels escriptors i de les seves obres.
I de gràcies per aquesta primera espipallada que hem pogut tenir en tu, Carme, com a directora de la Fundació Mallorca Literària, però hi seguirem pendent també de tots els actes que feis i que seguiu fent per donar a conèixer tot aquest llegat de grans personatges que han tingut aquí. Carme, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Fins aviat. Adéu.
Mentre el sol pintarà silla color beix, mentre el sol pintarà silla color beix, mentre el sol pintarà...
I ja ho veus, amb aquest tresor de Fundació Mallorca Literària, aquest arxiu digne d'explicar amb molt més detall i descobrir també pas a pas, per això vos convidam a visitar tots els espais de Fundació Mallorca Literària, a Binissalem, a Sant Joan, a Santanyí i tots els altres que fan, per tal de dir-los com toca. Amb aquest llegat, acomiadam avui el dia a Mallorca, tornem demà, ja ho sabeu, com sempre, molt més contingut d'aquí, de l'Ona Estritja. Mentrestant, partim en Xanguito i el seu mític ja beix.